Molt bona tarda. Comencem a Ràdio Balaguer repassant l'actualitat d'avui dijous 12 de setembre. Obrim avui destacant que la Paeria de Balaguer enviarà entre avui i demà a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat perquè faci el seu dictamen la documentació respecte a la suspensió de l'acord a què s'havia arribat amb la plantilla sobre la reducció de la jornada laboral durant l'estiu. Així ho ha avançat aquest dijous en el programa directe a la Paeria la paera en cap Lorena González. De seguida escoltem les seves declaracions en aquest sentit. A banda, però els expliquem altres notícies d'interès. Són les següents. També avui parlarem de la Diada Nacional de Catalunya. Balaguer ha celebrat aquest dimecres l'acte, concretament una ofrena floral per commemorar el dia 11 de setembre. Dimarts al vespre, d'altra banda, hi va haver l'acte institucional que es va fer, en aquest cas, a l'Església de Santa Maria. L'ofrena floral es va fer ahir dimecres a l'escultura de l'Escull. No hi van participar alguns partits i entitats de la ciutat que van fer un acte alternatiu a la muralla de la ciutat. També la Noguera va commemorar ahir la Diada Nacional de Catalunya, en aquest cas amb l'acte institucional celebrat al municipi de Castelló de Farfanya. La inflació cau 5 dècimes a l'agost a Catalunya i se situa en el 2,4%, el nivell més baix de l'últim any. És la informació d'àmbit econòmic que tractarem avui. D'altra banda, a nivell, en aquest cas, agrari, els explicarem que Unió de Pagesos estima que la brema caurà un 40% de mitjana arreu de Catalunya a causa de la sequera. Aquest dijous s'ha fet a Balaguer l'acte d'entrega de premis del 6è concurs de dibuix tapa d'agenda que organitza el Servei de Rehabilitació Comunitària. D'altra banda, avança a bon ritme l'escultura en homenatge al pastisser Lluís Moixí, que s'ubicarà a la plaça de la Sardana. I abans dels esports, avui tindrem temps de parlar de les festes majors que celebren aquest proper cap de setmana les localitats de Vilanova de Meià i també de Pons, totes dues amb força actes que repassarem en l'informatiu d'avui, que acabarem, com sempre, amb la secció esportiva. Avui amb els següents continguts.
Parlarem de futbol, concretament del Club Futbol Balaguer, que va perdre aquest passat dimarts la Copa Lleida contra el Borges Blanques per 0-1. Una diana dels garriguencs al minut 9 de joc va sentenciar les aspiracions balaguerines. També parlarem de l'èxit de participació de la 38a edició de la cursa de la Diada de Térmens, una prova que constava d'una cursa de 10 quilòmetres, curses per parelles, una caminada i, com a novetat enguany, curses infantils no competitives. Repassarem els resultats d'aquesta cursa que es va celebrar ahir dimecres. I també tindrem espai per la natació, perquè el Club Natació de Balaguer va fer el passat diumenge la travessia al Pantà de Sant Llorenç amb la participació de més de 180 inscrits, amb 10 podis per als nedadors del 100 Balaguer. Repassarem també els seus resultats.
La Paeria de Balaguer encara no ha enviat a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat tota la documentació respecte a la suspensió de l'acord a què s'havia arribat amb la plantilla sobre la reducció de la jornada laboral els mesos de juliol i agost, una reducció motivada, recordem, per l'excés d'hores en el còmput anual de 35 hores setmanals. La previsió és enviar la documentació entre avui i demà perquè la Generalitat faci el seu dictamen. Així ho ha avançat a la paera en cap, Lorena González, aquest dijous en el programa directe a la Paeria de Ràdio Balaguer, on també ha recordat que la suspensió del decret la va motivar un informe de fiscalització en el qual s'advertia que la reducció d'una hora al dia podria ser poc correcta en la jornada laboral de 35 hores setmanals. La Paeria en cap ha recordat també que aquesta jornada de 35 hores va ser acordada l'any 2019 entre els representants dels treballadors i el govern d'aleshores, però que no està avalada administrativament. González també ha dit que abans d'enviar la documentació no s'ha volgut cometre cap defecte de forma i que primer s'ha informat tots els membres del comitè d'empresa. També ha explicat que l'informe de secretaria al respecte ja està a punt, però no el d'intervenció.
ja s'ha fet l'informe de secretaria i només faltaria l'informe d'intervenció per poder-ho enviar, que és més que res per un tema de vacances. La interventora torna ja avui, crec que torna. Per tant, ja serà... Vaig parlar amb la secretària, va dir, no, és que en Vic torni, el que necessito és que faci això, perquè jo ja a finals d'aquesta setmana, o sigui que si pot avui, i si no demà, voldria enviar ja tot aquest expedient a la Comissió Jurídica Assessora del Departament de la Generalitat, per tant, que pugui continuar aquest, el seu curs. Aquí és un tema de que es va demanar una reducció de la jornada, o sigui, una... com ho dic, fer una reducció de la jornada laboral en base al calendari laboral de 35 hores i un informe d'intervenció va notificar que no hi havia cap decret, no s'havia contemplat, no hi havia, no existia, un decret en el que el 2019 i digués que es començava a fer la jornada laboral de 35 hores. Per tant, se va començar a fer sense cap tipus d'ordre oficial, diguem-ho així, d'ordre oficial, amb un decret. Clar, això per tant com pels treballadors, com per equip de govern va ser un cop d'aigua freda, perquè què t'has de pensar tu que no hi ha un decret de la jornada d'hores de 35 hores? Doncs bé, no es va fer, s'estan aplicant 35 hores sense que hi hagi el decret que ho avali. I aquí és quan ens van començar els dubtes de moment, paralitzem tot, perquè primer ens haurien de dir si això és correcte, si no és correcte, si està vigent les 35 hores...
Després de la suspensió del decret de la reducció horària dels mesos de juliol i agost, la Paeria va acordar fer una bossa d'hores perquè qui ho considerés pogués fer aquesta hora de menys, amb l'advertència, això sí, que en funció del que acabi dictaminant la Generalitat, aquesta hora es podria haver de retornar. En cas, però, que la Comissió Jurídica Assessora, que té dos mesos per resoldre, doni la raó a la plantilla, Lorena González ha reiterat que els treballadors hauran perdut aquesta reducció horària.
Nosaltres ho vam dir molt clar, això ho permet la normativa, ara bé, també dependrà si s'han de tornar o no s'han de tornar en funció del que digui la Generalitat, perquè estem sempre penjats d'això i això s'ha d'aclarir. S'ha d'aclarir, hem de saber quin horari hem de fer, en quina situació estem i al final que sigui el millor pels treballadors. Això ho tenim claríssim, és a dir, en cap moment hem volgut anar, ni anem, per suposat, en contra de ningú, en contra dels treballadors, per a res. Clar, aquí els que potser han anat a la contra és els que no van fer la feina bé en el seu dia.
Si la Generalitat acaba dictaminant que aquesta hora, que aquesta reducció horària es podia acabar fent...
Haurem de veure com acaba. Jo ara mateix avançar-me al que puguin dir és
però sí que fa uns dies deia Paera que es perdria, que no la podrien, clar, que no la podrien fer.
Clar, és possible que... És que això és un dret al que la gent es podia acollir. És a dir, s'havia de demanar expressament, però no era obligatori. Per tant, no vol dir que tots els treballadors tinguin ja aquesta hora... feta, si no l'has demanat és que no t'hi has volgut acollir. Hi ha hagut moltíssima gent que no s'hi ha volgut acollir per por a que després s'hagi de retornar. Llavors els deia, dic, home...
I en cas que no s'ha de retornar, li deia, i s'hagués pogut o acabar fent...
No s'ha demanat, no s'ha fet. És perduda.
És perduda?
Clar, és a dir, no és obligat...
Això ho reitere, Paera, és el
clar,
que va afirmar fa uns
que,
dies.
És el que em van comentar, vull dir, no és d'execució obligatòria, és de... possibilitat de fer-ho, d'execució opcional. Tu tens l'opció d'acollir-te amb aquesta borsa i s'havia de demanar explícitament. Qui no ho ha demanat, l'ha perduda.
D'altra banda, la Paera en cap ha explicat que es continua treballant amb la RLT, la relació de llocs de treball de la Paeria, amb la intenció de tenir-la enllestida a finals d'any i també que continuen les negociacions amb el comitè d'empresa per definir, per establir un nou conveni laboral. Parlem ara de la Diada Nacional de Catalunya. Balaguer va celebrar l'acte institucional de la Diada el passat dimarts al vespre a l'Església de Santa Maria. En el marc del mateix es va commemorar el 125è aniversari del naixement del periodista Joan Sauret, així com els 50 anys de l'execució de Salvador Puig Antic i els 50 del naixement de Guillem Agulló.
L'acte va començar amb la hissada de la senyera i el cant de la senyera a càrrec de l'Orfeo Balagueri i a continuació es van rememorar aquests aniversaris amb la interpretació i la lectura de diferents textos a càrrec de la companyia de teatre La Pertinent, a més de la participació de la Ximeneia, Espai de Dansa i de l'Escola Municipal de Música. Pel que fa a un dels homenatjats, Joan Sauret, el seu biògraf i també periodista, Albert Llobet, va destacar el compromís polític que Sauret va tenir amb el catalanisme i que l'acte d'aquest dimarts era una bona ocasió per fer-li aquest homenatge.
Sí, Joan Sauret va ser un polític i periodista balaguerí i, a més, un polític catalanista amb totes les lletres, no? I, per tant, considero que avui era un bon dia per reivindicar aquesta figura, la del Joan Sauret, que va quedar molt enterrada per la història després de la seva mort. Recordem que ell va tornar a morir a Balaguer I avui era una bona ocasió, com una mena de desgreuge, per fer-li l'homenatge a la figura del Joan Sauret.
Per la seva banda, la paera en cap, Lorena González, va manifestar que la Dia Nacional de Catalunya és la diada de tots els catalans i catalanes i que tothom hi té cabuda. També va fer referència a Joan Sauret.
Bé, donem inici als actes de la Diada de Catalunya a Balaguer, en aquest cas aquest acte institucional en el que, per la meva part, he cridat a la unitat de tots els catalans i catalanes i que aquesta és una festa de tots i totes i que tothom hi ha de tenir cabuda, no? També molt important amb l'homenatge de personatges i donant memòria, no? La memòria de la nostra cultura catalana i dels nostres fets que han passat a personatges de la nostra història, que també s'ha de dir les coses quan estan malament i homenatjar els que realment han significat una cosa important per al nostre país. També, com no, la figura de Joan Sauret, la importància, també ho destacava, la importància de posar en valor a balaguerins que han arribat a ser capdavanters i, sobretot, que han fet molt pel nostre país.
L'acte va acabar amb el cant dels segadors i una ballada de sardanes a la plaça Cecília de Comenges, amb la cobla 11 de setembre.
I ahir dimecres, Diada Nacional de Catalunya, la Paeria va organitzar, en aquest cas a les 12 del migdia, una ofrena floral al monument dedicat a la unitat de la llengua, a l'Escull. L'acte va comptar amb la participació de diverses entitats culturals i socials de la ciutat i també d'algunes formacions polítiques. La paera en cap, Lorena González, va fer un breu parlament i tot seguit es van fer les ofrenes que van acabar amb el cant dels segadors acompanyat al piano per Marta Mesalles. Les entitats participants van ser la FAN, l'Associació Foment Arts de la Noguera, també l'Associació contra el Càncer, el Grup d'Art 4 i la Societat Gastronòmica i Cultural del Comtat d'Urgell. La resta d'ofrenes van ser de Treballem per Balaguer, el Partit Socialista i també la de la Paeria. Per la seva banda, partits polítics i diverses entitats locals van decidir no participar en l'ofrena floral i van convocar una concentració alternativa mitja hora abans de les 12, a 2:15 del migdia, a la part central, en aquest cas, de la muralla de Balaguer. La CUP, Esquerra, Junts per Balaguer, el Casal Pere III i la Colla Bastonera van expressar el seu desacord amb l'ofrena, tot i reconèixer la importància de la llengua catalana. Consideren, però, que la Diada Nacional de Catalunya és una jornada de reivindicació pels drets i llibertats del poble català i un homenatge també als qui van perdre la vida defensant el país ara ja fa més de 3 segles. La paera en cap, Lorena González, ha qualificat aquest dijous en el mateix programa directe a la paeria de Ràdio Balaguer, ha qualificat aquest dijous, dèiem, l'actitud d'aquests partits com una deslleialtat institucional i una falta de respecte, i ha recordat que ella sempre va assistir a la diada, tot i que amb molts dels discursos dels últims anys no se sentia, ha dit, gens còmoda.
Sí que m'ha sabut greu a nivell institucional. He dit moltes vegades, no, que jo tinc molta consciència d'institució, potser perquè he estat en altres i, bueno, no sé, he begut d'aquesta institucionalitat i del respecte, no, que mereix la institució que un representa, i crec que això és una falta de respecte a una institució, i més, quan has estat governant en aquella institució, que facis algo alternatiu, és que em sembla tan lleig que bé, diuen que no reflexionem. Jo crec que els que han de reflexionar són ells, perquè realment, insisteixo, és totalment lícit que no volguessin participar, que no es trobessin d'acord amb això. Jo també tampoc he estat còmoda amb els 11 de setembre a Santa Maria, però hi era, perquè no era important el que es pogués dir, sinó el que significava l'acte. I jo, com a representant de la paeria, hi havia de ser. I hi era, estoicament aguantant. Molts discursos dels quals jo no em sentia gens representada, però hi era. Això se'n diu tenir una mica d'altura política, i crec que aquí em falta.
A la concentració alternativa hi van participar, com dèiem, a banda de la CUP Esquerra, Junts per Balaguer, el Casal Pere III i la Colla Bastonera, entitats com l'Assemblea Nacional Catalana, d'aquí de Balaguer, Balaguer per la Independència i el Comitè de Defensa de la República. Durant l'acte es va fer lectura del manifest d'Òmnium, Assemblea i Consell República. La concentració va acabar amb el cant dels segadors. I continuem parlant de la Diada, perquè la comarca de la Noguera també va commemorar la Diada Nacional de Catalunya ahir dimecres 11 de setembre. L'Ajuntament de Castelló de Farfanya i el Consell Comarcal van organitzar conjuntament l'acte institucional per commemorar aquesta jornada.
L'acte es va fer a la plaça Major del Poble, on es van aplegar més de 200 persones que a partir d'un 8:45 van gaudir de les activitats de commemoració. Hi van participar a l'acte l'alcalde de Castelló de Farfanya, Omar Nomri, i el president del Consell Comarcal de Noguera, Miquel Plensa, amb els paraments institucionals de reivindicació i defensa de la simbologia indestriable de la Diada Nacional de Catalunya. Van assistir a l'acte alcaldes i alcaldesses d'altres municipis de la Noguera, regidors i regidores de l'Ajuntament de Castelló de Farfanya i d'altres ajuntaments i consellers i conselleres comarcals. De la celebració es va projectar un vídeo sobre els 30 municipis de la Noguera, tots ells partícips de la commemoració comarcal. L'acte es va tancar amb la cantada d'havaneres a càrrec de les veus del Sió i un sopar popular amb ron cremat a la mateixa plaça Major.
I parlem d'ara, continuem parlant, vaja, de la Diada, parlem de l'independentisme, perquè ha tret aquest dimecres 73.500 persones al carrer a Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida i Tortosa. En concret, a les 60.000 persones que, segons la Guàrdia Urbana, s'han mobilitzat a Barcelona, cal sumar-hi les 6.500 que ho han fet a Girona, les 2.800 de Tarragona, les 3.000 de Lleida i les 1.200 de Tortosa, també, segons les respectives policies locals de cada ciutat. A Barcelona, en els discursos del final de la mobilització, les entitats independentistes lamentaven la divisió dels partits sobiranistes i demanaven al moviment que torni al carrer i que deixin de llepar-se les ferides. A Lleida, unes 3.000 persones es van manifestar pel futur de la independència, però també de la pagesia.
La manifestació va començar puntual a les 4 de la tarda a l'alçada de l'Avinguda Catalunya, just al davant de la delegació del govern. La van encapçalar un grup de motards i també un tractor clàssic com a símbol de la pagesia. La multitud es va anar desplegant fins a l'alçada del rectorat de la Universitat de Lleida, quan es va començar a veure la cua de la marxa. Al llarg del recorregut es van poder sentir diverses consignes com «Visca la terra és vida», «Visca la pagesia i visca la terra lliure», «Sense desobediència no hi ha independència» o «Sense la pagesia no hi ha sobirania». A la protesta hi havia els principals líders dels partits independentistes a ponents, Junts, Esquerra i la CUP, i també els de les entitats que s'han sumat a l'organització de l'acte. Entre els manifestants també es van veure algunes pancartes contra Esquerra i l'actitud dels partits sobiranistes per la falta d'unitat. El coordinador de l'ANC a Lleida, Jordi Alsina, va voler destacar l'èxit de la convocatòria que ha tallat, diu, el centre de la ciutat. Els càlculs de l'organització fixaven en 4.000 les persones que hi havia a la sortida de la marxa, 6.000 durant el recorregut i 8.000 a l'acte final a l'encreuament de Rovira-Roure amb el passeig de Ronda. La Guàrdia Urbana, per la seva banda, va xifrar en uns 3.000 els participants. L'encarregat de presentar l'acte final, que com a la resta de capitals va començar puntual a les 17 i 14 minuts, va ser el clown còmic i guionista Ferran Aixalà. El manifest el van llegir Miquel Torres, pagès de Sant Martí de Maldà, i el president del grup de recerques de les Terres de Ponent, i Gemma Bertran, pagesa de la Juneda i emprenedora. Van fer referència a la pagesia i al conjunt del sector primari com a element clau de la lluita per l'alliberament nacional. En aquest sentit, van posar l'exemple de l'1 d'octubre, quan centenars de pagesos van posar la seva maquinària a disposició del país per protegir les votacions del referèndum.
A nivell econòmic, destaquem ara que l'IPC interanual a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran ha caigut 4 dècimes a l'agost i s'ha situat en el 2,5%. Ha baixat el preu del transport, mentre que ha pujat el de la roba i el dels paquets turístics. Pel que fa a la inflació a Catalunya, ha caigut 5 dècimes a l'agost i s'ha situat en el 2,4%, el nivell més baix de l'últim any.
L'índex de preus del consum, l'IPC interanual a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran, ha caigut fins al 2,5% a l'agost, 4 dècimes menys respecte del juliol, segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. És una dècima per sobre de la mitjana catalana, que s'ha situat en el 2,4%. Entre els productes que més s'han encarit, en comparació amb l'agost del 2023, hi ha la roba, un 8,3%, l'ensenyament infantil i de primària, un 10,3%, l'allotjament, un 6%, i els paquets turístics, un 5,5%. En canvi, baixa el preu del transport i omplir el dipòsit del cotxe, que és un 1,5% més barat que fa un any. En quant a la variació mensual, els preus han repuntat un 0,1% durant el mes d'agost. Pel que fa a l'índex de preus del consum a Catalunya, ha caigut fins al 2,4% a l'agost, 5 dècimes menys respecte al mes passat. Es tracta de la variació interanual més baixa de l'últim any i s'atribueix al descens dels preus dels carburants i l'alimentació. En canvi, l'electricitat s'ha encarit més que l'any passat. A l'Estat, la taxa interanual de la inflació ha baixat fins al 2,3% i la mensual s'ha estancat en el 0%.
I parlem ara de l'índex de criminalitat també a les comarques de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran, perquè ha crescut un 8% des de principis d'any. Ja hi ha hagut els mateixos homicidis que l'any passat i han pujat un 60% les temptatives d'assassinat.
Els delictes de criminalitat convencional han crescut un 8% durant els primers 6 mesos de l'any a la demarcació de Lleida en comparació a l'any passat. S'ha augmentat de 8.461 al 2023 a 9.137. Un dels delictes que més puja és el de robatori amb violència i intimidació, que creix un 23,7%, passant de 186 a 230. També ho fan els robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions, un 3,1%, passant de 649 a 669. Per contra, baixen lleugerament els robatoris amb força a domicili, 6 dècimes, ja que el 2023 n'hi va haver 490 i enguany 487. Els furts també cauen en un 6,1%, però han augmentat els robatoris de vehicle, passant de 82 a 110. Els delictes per tràfic de drogues baixen un 10% i hi ha hagut un cas de segrest quan l'any 2023 no n'hi va haver cap. Pel que fa als delictes contra la llibertat sexual, han baixat en un 8,6% durant els primers 6 mesos de l'any, passant de 128 a 117. Les agressions sexuals amb penetració també han baixat en un 20%, quasi bé, de 53 a 43, i la resta de delictes contra la llibertat sexual reculen un 1,3%, passant de 75 a 74. Pel que fa a la cibercriminalitat, cau també una dècima i es passa dels 2.248 delictes a 2.246, sent les estafes informàtiques les que lideren aquesta tipologia, amb 2.127 casos. A Lleida Ciutat és on s'acumulen la majoria de delictes, ja que és l'única població de més de 20.000 habitants que hi ha a la demarcació. Això no obstant, d'homicidis no n'hi ha hagut cap, però sí que s'han registrat 4 tentatives, quan l'any 2023 no n'hi va haver cap. També han incrementat un 57% els delictes greus i baralles tumultuàries, han estat 47, i gairebé s'ha incrementat en un 40% els robatoris amb violència i intimidació, han estat 193 els casos. Els robatoris amb força a domicilis i establiments han pujat el 21% amb 262 casos. En total, a Lleida Ciutat s'ha incrementat un 9,5% de criminalitat durant els 6 primers mesos de l'any. S'ha passat de 3.740 delictes a 4.098.
I en l'àmbit agrari, destaquem ara que Unió de Pagesos calcula que la brema reduirà enguany prop d'un 40% de mitjana al conjunt de Catalunya a causa dels efectes de la sequera. En un comunicat emès el passat dimarts, el sindicat agrari alertava d'una baixada generalitzada del rendiment de les vinyes a totes les DOs. Comparant les dades d'aquest inici de setembre amb les d'ara fa un any, Unió de Pagesos apunta que la caiguda de collita ha estat especialment accentuada a la DO Costers del Segre, també a la del Pla de Bages i al Priorat. En el cas de la DO Montsant s'ha collit un 53% menys de raïm, mentre que a la Terra Alta la caiguda és del 48%. El sindicat recorda que la brema de la varietat Macabeu gairebé ja ha acabat a la majoria de comarques, amb una reducció mitjana en aquest cas del 31% respecte a l'any passat. També es calcula una davallada extensa de xarel·lo per la falta de pluges acumulades. En canvi, la collita de Macabeu s'espera que no sigui tan nefasta com es preveia a principis d'estiu gràcies a les pluges més recents, les dels últims dies. A banda dels efectes de la sequera, Unió de Pagesos també apunta que part de la collita s'ha perdut per la presència del fong mildiu durant la segona quinzena de juliol i també pels atacs del mosquit verd. Finalment, Unió de Pagesos demana a la Generalitat un programa d'ajudes econòmiques per compensar les pèrdues i poder així afrontar la replantació de les vinyes mortes. Tornem ara a Balaguer. Aquest dijous s'ha fet aquí a la ciutat l'acte d'entrega de premis del 6è concurs de dibuix tapa d'agenda que organitza el Servei de Rehabilitació Comunitària. És un projecte que va néixer l'any 2019 per part del Servei de Rehabilitació Comunitària de Tàrrega, en el qual a través d'un concurs de dibuix es pretén donar a conèixer la feina que realitza des d'aquests serveis en l'àmbit de la salut mental.
Des de l'any 2021, el concurs passa a ser un projecte conjunt de tots els serveis de rehabilitació de la província de Lleida, que actualment són 6 i estan situats a la Seu d'Urgell, Tremp, Balaguer, Tàrrega, Mollerussa i Lleida. Ho ha explicat Francina Rossell, educadora social del SEC de Balaguer, que diu que aquest any la seu de l'entrega de premis ha estat la ciutat.
És un concurs de dibuix, de tapa d'agenda, obert a tota la població, que organitzem tots els CRCs de la Plana de Lleida. Llavors, aquest any, la seu ha sigut a Balaguer, i hem volgut fer un acte obert a tota la població, que col·labora l'Escola de Música, l'Estal de Balaguer, els altres CRCs, de Lleida, Tàrrega, Mollerussa, La Seu i Tremp.
Aquest any el lema del concurs era «La música és viva i les visions o enfocaments que cada artista vulgui expressar». S'ha escollit la temàtica de la música envers la salut mental perquè ens ajuda a expressar sentiments i transmetre emocions. Estimula la creativitat i la memòria, ens ajuda a comunicar-nos, modifica l'estat d'ànim, redueix l'estrès i l'ansietat i ens aporta energia. La participació en aquesta edició ha estat de més de 40 originals. El jurat format per artistes com Toni Camarasa i Virginia Trota ha escollit el primer i segon premi. Amb les dues obres guanyadores es crearà una agenda per entregar a les persones que assisteixin als centres.
Pot participar qui vulgui. Sí que és veritat que la major part ha participat des dels CRCs, però també hi ha hagut algunes residències o algunes persones de forma individual que han participat. Llavors es fan dues persones guanyadores, que és la portada i la contraportada de la tapa d'agenda. Llavors al jurat han participat dos artistes, la Virginia Trota i l'Antoni Camarasa, que ens han ajudat a seleccionar els guanyadors i també han participat en una obra pel premi.
L'agenda s'ha dissenyat i elaborat per part del Servei Prelaboral de Sant Joan de Déu de les Terres de Lleida. L'acte d'entrega de premis s'ha fet a la sala d'actes de la Casa de la Paeria de Balaguer i ha comptat amb la taula rodona i importància de la música en la salut mental i les actuacions musicals de l'Escola Municipal de Música de Balaguer i de la Batucada de l'Estel.
I parlem ara de l'escultura en homenatge al pastisser Lluís Muixí. Avança a bon ritme la seva construcció, una escultura que s'ubicarà, recordem, a la plaça de la Sardana, impulsada per l'associació AFAN. Aquesta entitat continua recollint aportacions per finançar el projecte.
El president d'AFAN.
L'escultura obra de l'escultor lleidatà Miguel Ángel González es col·locarà en un dels bancs del centre de la plaça, asseguda, mirant cap a l'aparador de l'antiga pastisseria Muixí, que durant molts anys va formar part del paisatge de la ciutat.
El president d'AFAN, Elias Seguí, ha explicat a Ràdio Balaguer que l'escultura està completada aproximadament en un 70%. Seguí recorda que la seva creació és una iniciativa privada i per això es realitza una campanya de recollida d'aportacions econòmiques que cobriran tant el cost de l'estàtua com les despeses derivades de la seva instal·lació i inauguració. Com a agraïment, es col·locarà el logotip dels patrons en el cartell de l'esdeveniment inaugural, mentre que als particulars se'ls entregarà un document acreditant la seva contribució.
Aquesta estàtua està pràcticament en un procés del 70% feta i s'està fent l'elaboració paral·lelament a la segona recaptació d'ajuts de la gent, perquè estic a considerar que això és una cosa privada, en aportacions de particulars i de comerciants en benefici de Balaguer i pel bon nom i de Balaguer. Tenim un cartell que ho penjarem, que hi haurà els logos de la gent que ha contribuït. I els que han fet un visum, que diem que posin el nom i tot, tots tindran un document conforme han contribuït en això.
Seguí també ha destacat que aquesta iniciativa popular compta amb el suport dels gremis de pastisseria de tot Catalunya, recordant que Lluís Muixí va ser un dels fundadors de l'Escola de Pastisseria del Gremi de Barcelona, on va exercir com a professor.
Això és una iniciativa popular. Aquesta és la idea, que no només ha sigut Balaguer, sinó que ha sigut tots els gremis de Catalunya, del de Tarragona, el de Girona, el de Barcelona, perquè Lluís va fundar el Museu de Xocolata i l'Escola de Pastisseria de Barcelona. Tenia molta relació i era molt estimat, i vindrà els directors d'aquí.
Miguel Ángel González, l'artista responsable de l'escultura, és un escultor amb una trajectòria destacada, reconegut per la seva versatilitat i creativitat. Guardonat amb diversos premis nacionals a l'Argentina, la seva obra monumental destaca per la seva singularitat. Des que es va establir a Lleida l'any 91, ha continuat desenvolupant un llenguatge plàstic molt personal, caracteritzat per la representació magistral del cos en moviment. González treballa principalment amb ferro i acer inoxidable, materials que domina amb gran maestria, fusionant la força i la poesia en les seues creacions. Segons el mateix Seguí, la inauguració d'aquesta escultura està prevista per a finals d'octubre o a inicis de novembre, depenent del ritme d'execució, ja que es tracta d'una obra complexa.
Això que està previst la inauguració cap a l'octubre, novembre, tot depèn de l'escultor, tinguem en compte que això és una elaboració que és complexa i se suposa que abans de novembre estarà acabada. I aquesta és la situació, que francament estem molt contents de com està quedant i que crec que serà un orgull per tothom poder gaudir-la a Balaguer.
El projecte de l'escultura Lluís Moixí forma part de la voluntat de Fan de retre homenatge a les persones de Balaguer que han destacat per la seva excel·lència en la vida o la professió. Lluís Moixí va ser una de les persones escollides i ell mateix va suggerir l'emplaçament de l'escultura. A Fan recorda que continua activa la campanya de recollida d'aportacions que registraran davant de notari. Les donacions es poden fer a través de Bizum al 627 12 20 41 indicant afan.moixí o també per transferència bancària al compte que ha habilitat l'entitat.
I parlem ara, abans dels esports, de dues festes majors. La primera d'elles, la que celebra el municipi de Ponts aquest proper cap de setmana, amb els actes més tradicionals.
Dels actes de divendres destaca la festa Hands Up a la nit, a la sala, amb els DJs Moncho, Caza i Led Boys. Dissabte, a 11:45 del matí, sortirà la cercavila dels gegants i capgrossos que acompanyarà les autoritats des de la plaça Planell fins a l'església de Santa Maria, on a les 12 es fa la missa major cantada per la coral ponsicana. A 11:45 es farà la ballada de sardanes al passeig. A partir de les 6 de la tarda hi haurà el concert de festa major i posterior ball, tot plegat amb l'orquestra La Nova Blanes. I la gresca de nit anirà a càrrec del grup Aquelarre i el DJ Toni Oliver. Diumenge es clourà la festa major amb propostes com el parc infantil durant el matí i el concert i ball llarg de tarda amb l'orquestra Aquarium.
I també celebra la seva festa major Vilanova de Meià, concretament demà divendres. Els actes més destacats són una cantada d'havaneres amb el grup Boira i també la nit jove al poliesportiu amb el grup Sixtus i la DJ Luara Berca. Dissabte al migdia ens farà la missa major i acte seguit una ballada de sardanes a la plaça Major amb la jovenívola d'Agramunt. A les 6 de la tarda s'oferirà un espectacle infantil i una xocolatada. Els actes més lúdics del dissabte seran al poliesportiu amb el pregó de festa major a càrrec del coreògraf i ballarí Cesc Gelabert, un sopar de germanor i també nit musical. Diumenge a les 8 del vespre hi haurà un ball de tarda amb el trio Glacé i dilluns a la mateixa hora el ball de fi de festa amb el duo Zarabanda. Dit això, donem ara pas a la secció esportiva d'avui dijous.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Obrim la informació esportiva, ho fem explicant en primer lloc que el Club Futbol Balaguer va perdre aquest dimarts la Copa Lleida. Ho va fer contra el Borges Blanques i per 0-1. Una diana dels garriguencs, al minut 9 de joc, va sentenciar directament les aspiracions balaguerines. El Balaguer, de fet, va tenir el domini de la pilota des del minut 1, però el Borges va saber aprofitar una contra per posar-se per davant. Els de la Noguera van seguir fent pressió, però una estratègia defensiva ordenada dels de les Garrigues i el risc de patir un altre contracop, com el del gol, van impedir que el partit variés en el resultat des de llavors i fins al final. Parlem tot seguit de curses perquè, com és tradicional, els darrers anys Térmens va celebrar aquest dimecres a la Diada de Catalunya amb la 38a cursa de la Diada. Una prova que és puntuable per la Lliga Ponent 2024 i que va citar unes 600 persones entre la cursa de 10 quilòmetres, la cursa Equiden, que és una cursa per parelles, la caminada i les curses infantils no competitives que es recuperaven aquest any. El guanyador de la cursa de 10 quilòmetres va ser Mohamed Altaoui, el del Club Atletismo Albacete, que va cobrir la distància amb un temps de 29 minuts i 31 segons, seguit de Ricard Pastor del Xafatolls, amb un temps de 32 minuts i 2 segons, i Jasmine Benda, del Club Atletismo Albacete, també amb un temps de 32 minuts i 26 segons. Pel que fa a la categoria femenina, la primera classificada va ser Núria Tilló, del Xafatolls, amb un temps de 38 minuts i 5 segons. Completaven el podi Andrea Bernal, del Cornellà, amb un temps de 39 minuts i 2 segons, i la independent Alba Bellostas, amb un temps de 39 minuts i 21 segons. Pel que fa a la categoria Equiden, els primers classificats van ser la parella formada per Jordi Pere, Bifet Antarrés, i amb un temps de 34 minuts i 53 segons, seguits en segona posició del Pere i el César, del Reyes del Faro, amb un temps de 34 minuts 58 segons, i Juanma i Luis Miguel, de Finques Prats Runners, amb un temps de 36 minuts i 45 segons. Es pot consultar més informació referent a totes aquestes curses de la Lliga Ponent i també de la resta de curses que es fan al nostre entorn a la web intercinc.cat. I acabem la secció esportiva avui parlant de natació, perquè el passat diumenge es va celebrar amb un gran èxit de participació la travessia al Pantà de Sant Llorenç, que arribava a la 15a edició, una prova que organitza el Club Esportiu Natació Balaguer, sent l'única travessia oficial que es realitza a les Terres de Lleida. A més de 180 inscrits, nedadors i nedadores de diversos clubs del país i de les Terres de Lleida especialment es van aplegar al Pantà per la disputa de les quatre proves establertes, 250, 1.100, 3.200 i la Pantató de 7.000 metres. En la travessia Pantató, justament, la prova reina, que és puntuable pel circuit català de travessies, el guanyador va ser Nil Ibáñez, de l'Atlètic Barceloneta, amb un temps d'una hora 34 minuts 53 segons. El segon va ser Nemo Remesat, de l'Atlètic Barceloneta, i el tercer, José Javier Montón, del Tarraco. En femení, la vencedora va ser Alba Maestro, del Club Natació Hospitalet, la segona, Marta Rubio, del Tarraco, i la tercera, Marina Roca, del Barcelona. Pel que fa a la travessia de 3.200 metres, també puntuable pel circuit català, el guanyador va ser Javier Navarro, de l'Aquamàster, amb un temps de 42 minuts 25 segons. Segona posició per Aleix Blanes, del Vilafranca, i tercera per Oliver Roc, del Sitges. En femení, la guanyadora va ser Aida Bertran, del Mediterrani, segona Paula Carmona, del Banyoles, i tercera Nela Benet, del Vic ETB. Destaquen la segona posició del nedador local Joel Ferrer, en júnior, i la quarta a la general, i també la segona de la Martina Todorova i tercera d'Elia San Martín en infantil, la segona posició de Luc Ramonet i tercera de l'Arnau Rojo. En 1.100 metres, els guanyadors van ser Mauricio Agudelo, del Martorell, i en l'apartat femení, Carla Cuesta, del Salou. Destaquen també en aquesta categoria els podis locals en infantil, la segona per en Martín Osas, la tercera per Lares Martínez i en aleví la tercera posició per Nil Massana. En la travessia finalment de 250 metres, els guanyadors van ser Ot Arbiol, del Club Natació Sant Feliu, i Gabriela Agudelo, del Club Natació Martorell. També destaquen en aquesta categoria competicions competidors locals, com ara la tercera posició en menors per Elias Oliva i en Benjamí la tercera per la Laura Guiu. Es poden consultar tots els resultats i els detalls a la web centbalaguer.com.
I entrem en la darrera part de l'informatiu d'avui dijous 12 de setembre, fent, com sempre, un resum de les portades dels diaris. Avui el Segre titula La Diada pren el carrer a Lleida. La fotografia de portada, la principal, està dedicada a la manifestació, a la concentració de milers de persones ahir a la ciutat de Lleida. La primera manifestació descentralitzada, diu el Segre, des del 2016, clama per la independència i l'agricultura. També diu que anuncien que els Lauren reobriran per Nadal i també que estan en marxa les obres del nou cap d'Almenar després de gairebé 8 anys d'espera. Un clam per la unitat és el principal titular del diari La Mañana d'avui, que també dedica la principal fotografia de portada a la manifestació de milers de persones ahir pels carrers de Lleida. També destaca aquest rotatiu que els bombers fan fins a 6 rescats en un dia a Lleida i parla també de les queixes a la Bordeta per la presència de rates. I finalment repassem la portada del Punt Avui, que aquesta jornada d'aquest dijous 12 de setembre obre amb diferents paraules a la portada: unitat, amnistia, mobilització i autodeterminació, entre altres, i parla d'una diada de resistència amb convocatòries descentralitzades. També a nivell judicial diu que Llarena desestima els recursos dels exiliats i no aplicarà l'amnistia a Puigdemont. Amb aquesta mirada a les portades dels diaris, posem un dia més el punt i final. Gràcies, com sempre, per la seva atenció i que acabin de passar tots una feliç jornada.